Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia, el metge santcugatenc Jordi Esquirol ha assumit recentment la presidència comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona, al Vallès Occidental. Un càrrec que afronta amb el repte d'apropar la institució als professionals perquè se sentin ajudats en els seus reptes. L'objectiu de la Junta és abordar qüestions com la integració de la intel·ligència artificial a la pràctica clínica, la llengua i la integració de professionals nouvinguts al sistema sanitari en un moment especialment exigent pel col·lectiu mèdic. Sant Cugat es converteix aquest cap de setmana en un gran espai de fires amb motiu de la Diada de Sant Ponç, que combinaran tradició, consum responsable i promoció de productes locals i artesanals. Des de divendres i fins diumenge, la ciutat acull, d'una banda, la primera fira del Raig a la plaça de Barcelona i, d'altra banda, la fira de Sant Ponç i la fira del Comerç Just i Solidari a la plaça d'Octavià. Aquestes dues fires, a més, conviuran també amb la fira d'artesans, que té cita cada segon dissabte de mes. Més activitats. La Batuescola celebra aquest diumenge la 11a edició de la Festa de la Percussió a Sant Cugat, una tarda plena de ritme per donar a conèixer la tasca de l'associació. La gresca començarà a les 5 de la tarda amb la rua dels grups d'adults, que sortirà de la plaça de Pere Sant i voltarà pels carrers del centre fins a la plaça de Barcelona. Un cop a la plaça, començarà a les 6 de la tarda la mostra dels grups infantils de la Batuescola. Finalment, a 6:45, tindrà lloc la fi de festa amb un ritme conjunt a la mateixa plaça. I el barri del Monestir Sant Francesc ja ho té tot a punt per una nova edició del Fem Barri, la festa del veïnat i les entitats, que se celebrarà aquest dissabte d'11 del matí a 4 de la tarda. Els jardins de Sant Francesc acolliran tota mena d'activitats infantils, esportives i familiars, així com actuacions, mercats solidaris i espais d'informació sobre les entitats del barri. I el Punt Cugat celebra aquest dissabte la 5a edició del Festival de Música Punk en directe a Sant Cugat. Els concerts seran al Parc de Can Bernet a partir de les 6 de la tarda. En total hi passaran 5 grups diferents: Les Aranyes, Againsters, Enyor, Rotura, Encefàlica FM i els punxadiscos Root Girl Club i Unclu DJ. I en esports, el Sant Cugat femení afronta aquest dissabte la penúltima jornada de preferent i ho farà al camp del campió de Lliga, el Barça C, que només ha cedit un punt aquesta temporada.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Temps ara al programa per parlar de sexologia. Us hem preparat una sessió molt especial perquè, de fet, farem un repàs de la temàtica que hem donat fins al dia d'avui, però ho farem des d'una perspectiva un pèl diferent. Saludem, com és habitual, la Ruth Canals, que és psicòloga i sexòloga del programa, també veïna de Sant Cugat.
Hola.
Ruth, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. La Ruth ve acompanyada del Diego Redolar, que és doctor, veïna de Sant Cugat, neurocientífic, professor d'universitat i investigador. Molt bon dia, Diego.
Bon dia, què tal?
I serà precisament el Diego qui ens donarà els matisos, aquesta altra visió respecte dels temes que hem anat abordant en les diferents sessions al llarg d'aquest curs. Per tant, Ruth, podem començar per un dels
sí,
temes
mira,
que hem anat
comencem.
Tractant.
Mira, no sé si els oients se'n recorden, però en el primer programa de la temporada vam estar parlant sobre el fet de tenir poc o molt sexe. La conclusió a la qual vam arribar és que no hi ha un nombre de cops estipulats, sinó que el que és saludable, almenys emocionalment parlant, és que cadascú, amb ell mateix o amb la parella, pugui abordar els espais adequats per tenir-lo sense sentir que s'ha de fitxar. Us en recordeu? Vam dir donar el sexe, no s'ha de fitxar. Llavors, en relació a aquest programa, a aquest dia, no? Diego, et volíem fer un parell de preguntes.
Molt bé.
Sí? Vale, la primera. Sabem que vivim en uns temps hipersexualitzats, socialment parlant, i la pressió per practicar sexe en l'àmbit emocional, doncs, bueno, és evident, no? Però a escala cognitiva, que ens agradaria saber com què experimenta el nostre cervell quan passem molt de temps sense tenir relacions sexuals.
Vale, jo crec que en aquest cas és molt important identificar si hi ha una parella estable o no hi ha una parella estable. Per què? Perquè quan hi ha una parella estable, el fet d'estar durant un temps perllongat sense relacions sexuals, sí que és veritat que això pot redundar negativament en una intimitat inclús emocional entre la parella. Per què? Perquè al final entre la parella, òbviament, el que has dit al principi m'ha semblat molt, molt interessant, que no hem de fitxar i si ens posem el sexe com a obligació de dir, pues mira, cada dia o dos cops a la setmana o un cop a la setmana, tot això al final és negatiu perquè activa una part del nostre sistema nerviós, que és el sistema nerviós simpàtic, i pot generar ansietat i pot redundar negativament en la parella. Però és veritat que en una relació de parella, quan és una parella estable, si estem un temps sense tenir sexe, sí que és veritat que això pot tenir implicacions a nivell emocional de no tenir tant vincle amb la parella. Òbviament, amb una parella doncs s'estableixen vincles de molts tipus i el sexe, d'alguna manera, ajuda a incrementar certs tipus de vincle entre la parella. Un altre aspecte és si no tenim parella. Si no tenim parella, pues, no tenir sexe no té cap tipus de problema. L'única cosa és els beneficis que pot tenir l'activitat sexual a nivell cardiovascular, a nivell de certes hormones i substàncies que s'alliberen quan fem o tenim activitat sexual, però no té cap tipus d'implicació, com a mínim, que des de la neurociència puguem posar de manifest.
O sigui, té implicació positiva si el tenim, però si no el tenim,
si
negativa,
no el tenim,
no.
Negativa no.
Va bé, va bé.
Vale, si és suma o nada.
O Efectivament. Està bé.
Vale. Una altra pregunta. Les persones que gaudeixen de forma regular... Bueno, és això, no? O sigui, la pregunta era que si obtenien això, beneficis, però bueno... Quins són? Quins serien aquests? Ens has dit que sí, que obtenim beneficis, però ens pots explicar una mica més detalladament?
Beneficis, jo crec que aquí se separaria dues coses.
Vale.
La part potser més fisiològica, malgrat les dues al final, com hi ha un suport que és el sistema nerviós, per mi és fisiològic i neurobiològic, però la primera part és que l'activitat sexual doncs, és molt positiva a nivell cardiovascular. Això també és molt positiva perquè s'alliberen certes hormones que estan implicades en diferents funcions, inclús s'ha posat de manifest la relació que hi ha entre activitat sexual i sistema immunitari, per exemple, que és una relació positiva. Per tant, tenir activitat sexual, per exemple, potencia el nostre sistema de defensa. Això és positiu i és bo per la nostra salut. Aquesta seria com la primera vessant. La segona vessant són els beneficis de l'activitat sexual en el que és el vincle de parella. Que això ja doncs, implica, com deia abans, una relació de parella estable i l'activitat sexual ajuda a establir aquest vincle. Òbviament, l'activitat sexual, i penso que és molt important, que no només en aquest context implica el sexe com a tal, sinó implica un vincle amb la parella que pot ser des de... no significa doncs, tenir un orgasme o tenir una relació centrat en el sexe, sinó significa simplement poder estar pell en pell, connectat, perquè tot això sí que ja tenim moltes evidències des de la neurociència que si una parella està despullada pell a pell, aquest contacte, malgrat no hi hagi una relació amb els genitals o sexuals directa, això ja implica que aquestes hormones vinculades amb el vincle, com l'oxitocina o la vasopressina, incrementen el seu nivell i això pot ajudar a tenir un vincle de parella. Per tant, per mi relacions sexuals és en un sentit ampli.
Sí,
no implica només la part genital
no.
sinó que la pell o tenir en contacte directe físicament, doncs això ja...
Que bé. Doncs continuem repassant algun dels temes que ja hem abordat, perquè fa unes setmanes també vam parlar de l'efecte del porno en els joves, però també en el públic més adults. I vam arribar a la conclusió que, en tot cas, independentment de les preferències de cadascú, el porno no és un agent educatiu. Llavors, si imaginem a una persona addicta al porno, com reacciona el seu cervell davant d'aquestes imatges?
Doncs jo estic totalment d'acord que el porno és al revés, tot el contrari. Ja tenim moltes evidències dels efectes negatius que pot tenir sobre la conducta sexual, inclús sobre les relacions de parella. Mm-hmm. I a nivell d'addicció, també s'han fet estudis en persones que són addictes al porno i els canvis que es produeixen al seu cervell són molt, molt similars als canvis, per exemple, que produeix la cocaïna. Wow. Això ja s'han fet estudis. La cocaïna, per exemple, una persona que s'addicta a la cocaïna, hi ha un circuit en el nostre sistema nerviós, que és un circuit que va d'una part que es diu, té un nom una mica raro, àrea tegmental ventral, al nucli accumbens, que aquesta xarxa neuronal canvia. I canvia amb l'addicció a la cocaïna. Amb l'addicció al porno també canvia. I hi ha també, saps, una part del cervell que baixa el seu nivell d'activació, que és l'escorça prefrontal. I nosaltres, si estudiem un cervell d'una persona que és addicta al porno, i estem parlant d'addicció, doncs el seu cervell, sobretot l'escorça prefrontal, està funcionant per sota de lo normal. Uh-huh. I passa igual amb una persona que és addicta a videojocs o una persona que és addicta al joc patològic o a la cocaïna,
qualsevol,
per exemple.
Qualsevol addicció.
Sí, sí, qualsevol, sí, addicció. Uh-huh. O sigui que no hi ha diferències.
No.
Sí, sí. Després, una altra secció, Diego, mm-hmm, vam estar parlant de l'orgasme de cèrvix, val? Vam estar parlant que era exclusiu del sexe femení i totes les seves peculiaritats, vam explicar que era un orgasme més profund, bueno, etcètera, etcètera. Hem anat parlant d'orgasmes en aquestes seccions, no? La pregunta que et volíem fer és que ens puguis comentar que si tenim un orgasme, sigui del tipus que sigui, vingui d'on vingui, quines parts del nostre cervell s'activen i com és de beneficiós per la salut l'orgasme en si?
Doncs és una pregunta molt interessant, però molt complicada de contestar. Perquè explico... Clar, nosaltres per estudiar el cervell ho fem amb tècniques de neuroimatge. Uh-huh. Tècniques de neuroimatge, nosaltres posem una persona en un escàner i mirem quines parts del seu cervell s'activen. Uh-huh. Sí que sabem alguna cosa a nivell més perifèric. És a dir, quan nosaltres tenim relacions sexuals, hi ha dos parts del sistema nerviós autònom que s'activen. Primer és el sistema nerviós parasimpàtic, que és el que s'encarrega de les ereccions, de la tumefacció del clítoris, d'una sèrie d'aspectes que són els aspectes, mm-hmm, que es posen en marxa a l'inici d'una conducta sexual. Ja quan arribem a l'orgasme, el sistema nerviós parasimpàtic s'atura i s'activa el simpàtic durant un temps molt, molt curtet, molt curtet. I el simpàtic és el que s'encarrega de l'orgasme, però és molt, molt curtet. I aquí hi ha una sèrie de canvis a nivell del sistema nerviós. Quan s'ha fet neuroimatge, que els estudis de neuroimatge, jo encara, o sigui, m'imagino com s'han fet, doncs sí que s'ha vist que s'activa pràcticament tot el cervell. Que quan nosaltres tenim un orgasme i veiem les imatges, veiem una activació de tota l'escorça d'una manera molt, molt, molt global. I després sí que és veritat que es fan diferents anàlisis a nivell d'hormones i tal, i alliberem, a més de la dopamina, que és la substància neurotransmissora que d'alguna manera posa en marxa doncs la cerca de la parella o la cerca de tenir la relació, ja després doncs les hormones com l'oxitocina, la vasopressina, sí que tenen un paper molt important, però després. Però a nivell del nostre cervell
todo.
S'activa pràcticament tot.
Veus que és un festival.
Sí. És un festival, no? Sí, tal qual.
Ostres, tu, quina alegria. Anem per un altre dels temes que vam tocar. Una combinació que això de festa no té res, que és el sexe i l'alcohol. I vam arribar a la conclusió que no eren bons amics si es convertia en un tàndem inseparable i que tampoc ens permetia viure l'escena íntima des de la màxima consciència i plenitud. Ens podries explicar, Diego, quin impacte té l'alcohol en aquests casos, en el nostre cervell, uh-huh, perquè afecti la nostra conducta?
Doncs mira, l'alcohol és una droga depressora, que vol dir això, que inhibeix a les neurones, afecta a una part, una substància neurotransmissora que es diu GABA, i això fa que entri el clor dintre de les neurones i d'alguna manera apaguem neurones. Per què a vegades diem és que l'alcohol em fa fer coses que no faria, com que desinhibeix la conducta? I això és veritat, per què? Perquè apaga l'escorça prefrontal. I de fet nosaltres ho vam fer un estudi en laboratori amb neuroimatge, amb tequila, i vam veure que aplicant doncs, determinades van fer en dosis d'alcohol creixent, doncs l'escorça prefrontal s'inhibia. I l'escorça prefrontal és la que controla la nostra conducta. Per tant, ens fa fer coses que no faríem sota, sense l'efecte de l'alcohol. Mm-hmm. Ens desinhibeix. Però en relació a la conducta sexual és tot el contrari. La conducta sexual, doncs, si nosaltres donem alcohol, la conducta sexual queda inhibida. Mm-hmm. I, a més, no tenim les mateixes pautes a nivell neurobiològic de les estructures que són necessàries per tenir una conducta sexual plena. Per tant, l'alcohol té efectes deleteris, mm-hmm. tant per el component del sistema nerviós autònom que es necessita per la resposta, com per tant pel component cognitiu. Una de les parts que quan tenim un orgasme, quan abans deia que s'activava tot el cervell, una part que s'activa moltíssim és l'escorça prefrontal. I l'alcohol és la primera que inhibeix. I, per tant, hi ha components de la resposta sexual que, si hem ingerit molt d'alcohol, aquests queden perduts.
Quina llàstima.
Quina pena. Sí, hem passat del festival a la decepció.
A la depressió. Molt bé.
Sí.
Bueno, parlem de l'últim programa. Vaig sortir al carrer, Carme, altra cosa, a preguntar als Sant Cugatencs i Sant Cugatenques.
L'hora? Era per l'hora? No.
No, que aquí, sí, quina era la millor hora per tenir sexe? Que la gent ens... O sigui, quina era la millor hora que ells consideraven que els venia més de gust tenir sexe o els agradava més? I, bueno, a partir de les respostes de la gent vam estar parlant sobre els ritmes circadians, uh-huh. Sobre les diferències hormonals entre homes i dones, etc. Llavors, la pregunta aquesta potser és superdifícil, però crec que interessant, seria que entre homes i dones hi ha una clara diferència d'horaris o de ritmes en el que el cervell està més connectat amb el que seria el desig sexual?
Vale, jo aquí, i això la neurociència, de fet, ha fet un canvi important. Des dels anys 70, per posar una mica de context, uh-huh. Sempre es parlaven de les diferències entre homes i dones. Les dones són d'aquesta manera, a nivell endocrí i tal. Què ens diu avui la neurociència? Que aquestes diferències són nímies, són molt, molt petites. I ja s'explica més per diferències individuals, no tant per diferències de sexe.
Vale.
I no dic gènere perquè ja és una mica més complicat, però s'explica més per diferències individuals. És veritat que a nivell endocrí hi ha ciclicitat en les dones en determinades hormones, en els homes hi ha més estabilitat, però aquestes hormones, per lo que és la conducta sexual, la implicació que pot tenir, per exemple, per determinar l'hora o determinar la quantitat, es pot explicar més per diferències individuals que no pel fet de ser dona o ser home. O sigui, jo penso que això és molt important. Hi ha moltes investigacions amb això en l'àmbit de la neurociència, i hi ha una neurobiòloga de Cambridge, que és una de les pioneres en aquest tipus d'estudi, i ha posat, bueno, amb dades molt interessants de neuroimatge de moltes pacients i pacients, la importància que té les diferències individuals que no aquestes diferències entre sexe. Inclús moltes vegades que s'intentaven vincular capacitats cognitives diferencials, i avui en dia sabem que tot això són mites i que no hi ha una evidència des de la neurociència. Un altre dia podem parlar del cervell de la dona i de l'home.
Hem aconseguit la igualtat,
Està, avui aquí.
Sí, mira, i és fàcil,
Sí, sí.
És fàcil. No, però això que comenta el Diego, jo, és que ho penses, no?, també, que és una qüestió més de cadascú.
Mm. Hi ha moltes diferències individuals,
perquè, no, jo penso, a vegades, no?, amb persones que em venen a consulta i no sempre compleixen els mateixos, paràmetres per ser home i dona, saps?
Sí,
clar. A vegades em venen dones que tenen moltes ganes, homes que no, i sempre s'ha dit que els homes en tenen més i les dones no.
Sí,
vull
sí.
dir que
correcte.
No.
Ens havíem deixat una cosa, Ruth. El sexe a la tercera edat.
Ui.
Que ens ho hem saltat.
És veritat
que un dia vam estar parlant del sexe a tercera edat, i la conclusió final va ser que no ens hauríem de jubilar del sexe.
I tant, jo també.
O sigui, sexe fins que vulguem.
I tant.
I fins que puguem.
I fins que es pugui, perquè, de fet, una de les coses que hem vist és que l'activitat sexual és un dels factors que ajuda a la salut cerebral. Per tant, tenir sexe, doncs estem afegint una bona rutina o una bona acció de cara a tenir un bon envelliment del nostre cervell, com, per exemple, fer exercici físic, tenir una dieta saludable, disminuir l'estrès, dormir bé, doncs el sexe també l'hauríem de ficar aquí.
És que perquè a nivell social sembla que això, no?, que quan tens una certa edat és com que ja t'has de retirar una mica d'això i, bueno, en fi, no? O que no se'n parla, o...
Sí, sí.
Bueno, és molt tabú, no?, i... Només, no és només pels joves.
Hi ha una sèrie de coses establertes en aquesta societat sí, que dius que no toca.
No.
Que
no
I el toca. Sexe jo penso que també s'ha d'entendre en sentit més ampli, que no només implica tenir una ejaculació, tenir una erecció o tenir un orgasme.
Com deies abans,
sinó que és molt, molt ampli, molt ampli la resposta i sexual. I jo penso que això s'ha de mantenir sempre, durant tota la vida, mentre es vulgui i es pugui, clar.
Doncs visca el sexe.
Visca.
No? Per viure, hem de dir visca el sexe,
I
perquè
tant.
Així ens garanteix que puguem tenir una vida també més saludable. Agraïm moltíssim al Diego Redolar, que ens ha donat una mirada, podríem dir que empírica, tot el que hem anat parlant aquesta temporada, i aprofitem i comentem que, ho recordem, que el llibre que ja vam comentar aquí en aquesta casa, La mujer ciega que podia haver con la lengua, arriba a Sant Jordi, a més,
sí.
I que no sé si estaràs signant en algun lloc
pues
o
segurament
que tens previst.
Sí, i aquí a Sant Cuat crec que la setmana prèvia a Sant Jordi fan
taula d'escriptors.
Sí, la taula d'escriptors.
Ah, sí,
que m'han convidat
a
estar allà, o sigui que...
Que guai.
Que serà,
I de
serà
moment com està funcionant, Diego?
De moment molt bé, la veritat, en el llibre parlo de molts aspectes, un és el sexe, òbviament, hi ha un capítol pel sexe, però tracto diferents funcions que podem perdre si ve una lesió, però també què és el que podem fer per tenir una bona salut cerebral i, per tant, per poder tenir al final un bon envelliment del nostre cervell, que és el que volem viure més,
I
perquè
millor.
Aquesta societat ens ho permet, però
també.
Millor, efectivament.
Correcte. Doncs gràcies, i també gràcies a la Ruth. Recordeu, ella és la psicòloga i sexòloga que podeu trobar a Sant Cugat. La trobareu a Instagram, @canals_psico. També la trobareu per WhatsApp, al 671 57 0133, i a la seva web, rutcanals.com. Ruth.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Diego.
Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Un cop al mes, el programa s'endinsa en les entranyes del Teatre Auditori per explicar-vos tot allò que fa possible que un equipament d'aquestes dimensions funcioni. Avui posarem el focus en la programació educativa. Per fer-ho, ens acompanya la Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori, per parlar-nos de quin paper juga aquest projecte dins l'oferta global de l'equipament, quins objectius persegueix, com s'articula amb les escoles i instituts de la ciutat i quins fruits està donant. Maria Ferriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com definiu la funció del Teatre Auditori dins de la vida cultural de la nostra ciutat?
Com definim la funció del teatre? Home, ens sembla que el Teatre Auditori ha de poder promoure la cultura i sobretot la de les arts escèniques en el nostre municipi a tots els ciutadans, és a dir, que tots els ciutadans de totes les edats puguin tenir accés a aquesta cultura i sobretot en les arts escèniques. I quan dic tots els ciutadans vol dir que també els petits, els més petits de la ciutat.
Programació educativa, quin lloc ocupa precisament aquest tipus de programació dins de la resta de l'oferta cultural del teatre?
Mira, ocupa un lloc molt important, el que passa que no ho sembla. I dic que no ho sembla perquè com que anem i ens dirigim i la publicitem a un públic molt objectiu, que no és el general de tota la població, sinó que anem directament als estudiants, als alumnes, als nens i les nenes de Sant Cugat, clar, tota la comunicació, tota la difusió va dirigida a les escoles. Per tant, tota la part educativa i tot el sector educatiu sí que ho sap, però a lo millor persones que no estan vinculades per l'edat o pel que sigui en el sector educatiu no se n'assabenten. Però és una programació molt important al Teatre Auditori perquè és pròpia. És a dir, tenim la programació estable, que el nostre equip la programa, la programem nosaltres, i hi ha la programació educativa que també la programem nosaltres. És a dir, tenim persones especialitzades que la programen anant a fires, estan absolutament al dia de les propostes educatives i, per tant, no és que aquesta programació educativa la cedim a alguna entitat o a alguna altra empresa, sinó que la fem nosaltres mateixos des del Teatre Auditori. Nosaltres en som els programadors. Per tant, ocupa un lloc molt important i només per dir-te una dada, 15.000 nanos passen pel Teatre Auditori a l'any. El que passa que puntualment surten alguna notícia, però habitualment no surten a la nostra programació estable perquè la dirigim directament a les escoles, però ocupa un lloc importantíssim.
Perquè ens entenguem, ja hi ha una dinàmica establerta de manera doncs, que això és una activitat, diríem que continuada al llarg de les temporades.
Absolutament, cada temporada es fa una programació estable d'educativa i anem a totes les escoles i a tots els centres. És més, anem a totes les escoles i a tots els centres i moltes vegades escoles del Vallès o inclús de Barcelona ens pregunten perquè es connecten a la web i veuen que tenim l'apartat del servei educatiu i ens han vingut. És a dir, no només, evidentment, tenen prioritat sempre les escoles i els alumnes de Sant Cugat, però moltes vegades, si ens ha quedat espai, han vingut escoles de Sabadell, de Barcelona, que els hi ha agradat molt la nostra proposta educativa, que a la web sí que la tenim.
Anem a definir ben bé el que s'entén per programació educativa i a quin públic va dirigit, que ho podem intuir, però establim una mica les franges d'edat, de quina edat a quina edat.
Mira, la programació educativa va de la franja de 0 anys, és a dir, hem arribat a programar per escoles bressol, que ara no ho fem tant perquè els hi és molt complicat venir amb nanos d'un i dos anyets amb autocar i no sempre ho fem, però en principi aniria des de les escoles bressol fins l'últim curs de batxillerat o de cicles formatius. Per tant, tota la primària, tota la secundària, cicles formatius i batxillerat. Tot això és a qui està dirigida la nostra programació educativa.
I expliquem en què consisteix o la definim.
Sí, si vols et dic una mica els objectius.
També.
Intento ser una mica... De fet, si la vols que te la defineixi, és un programa organitzat pel Teatre Auditori Sant Cugat, que és el que et deia abans, amb la col·laboració molt important del Patronat d'Educació. Per tant, el Patronat d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat col·labora moltíssim amb nosaltres per tal de fer-la possible. Llavors consisteix en una oferta d'espectacles, d'arts escèniques i musicals, dirigida als alumnes de tots els cicles educatius de les escoles de Sant Cugat. Cicle infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. Aquesta seria una mica com la definició. I a nivell d'objectius, per nosaltres o per mi, és molt important que els objectius siguin molt clars. Llavors, te'ls dic molt per sobre, que sé que no tenim gaire temps, però per mi són molt importants, perquè a vegades hi ha la tendència de, bueno, els nens s'ho miren tot, els nens els hi agrada tot. No, no és veritat. Els nens no els hi agrada
són
tot.
Són exigents.
Són molt exigents.
Sí.
Per tant, els nens no els hi agrada tot, nens i nenes. I el que tu pots transmetre amb una proposta escènica pot fer canviar molt la mirada d'aquell infant, el pot emocionar, el pot fer-se preguntes a ell mateix, pot ser que després li pregunti a la mestra o al mestre què ha passat. Per tant, és molt incident en el nano, no s'hi val qualsevol cosa. De la mateixa manera que som tan curosos amb la programació estable, ho hem de ser igual amb la programació
o més
que dediquem als nostres nanos. Llavors, el que et deia dels objectius, no? Per exemple, la qualitat. Les propostes han de tenir qualitat. Et poden agradar més, han de tenir qualitat. Treballem diferents... Segon objectiu, diferents disciplines escèniques. Teatre, música, dansa, titelles, circ... Diferents disciplines que puguin veure que tot això són arts escèniques. Que hi hagin valors afegits. És a dir, que l'alumnat pugui veure que a través d'allò no es fa especial, o sigui, no programem una obra que parli del medi ambient, no. Programem una obra que a través d'aquella obra hi hagi implícitament el valor del medi ambient, de la immigració, de les relacions humanes, però a través dels espectacles, d'una forma transversal. Si a mi em venen i em diuen, no, és que tinc un espectacle que parla només de l'aigua, malament, perquè ja és tan... Ja els hi parlen a l'escola.
És massa direccional,
és massa,
no?
Direccional. Sí. És que s'ho trobin transversalment en l'espectacle. Un altre, per mi, molt important, commoure el públic, que el nano allò el commogui, que pugui arribar a casa i pugui dir, he vist una cosa avui, he vist una cosa, i no, que arribin al·lucinats una mica amb el que hem vist allà. I per acabar, una idoneïtat pedagògica, és a dir, ens hi fixem molt amb les edats, és molt important les edats, és molt diferent un cicle, un primer cicle de primària, un segon cicle de primària, és molt important les edats, és molt diferent 9 i 10 anyets que 5è i 6è, i finalment, perspectiva de gènere, per favor, és importantíssima aquesta perspectiva de gènere ja des de molt petits. Llavors, mirem que totes les propostes, repassem que els objectius hi siguin.
Interessant. Anem a l'altra banda, al públic, com ho reben? Escoles, instituts, infants, quin és l'input que us fan arribar?
En general, l'input és molt satisfactori, estan molt contents i inclús ens ha passat, i a mi m'encanta això, quan alguna mestra o algun mestre s'ha emocionat i m'ha dit, ostres, quina meravella haver vingut i haver programat això pels nanos, no? Però que sigui la mateixa mestra la que s'hagi emocionat. Per tant, l'input sol ser molt positiu, molt positiu. No recordo cap input negatiu per part dels mestres. De fet, nosaltres intentem que aquesta programa... Bueno, intentem, ho fem, la presentem el mes de maig a totes les escoles. Fem una roda de premsa que ara serà el 27 de maig, en principi. A totes les escoles venen, els hi expliquem en què consisteixen les diferents propostes, els hi passem un petit vídeo... Ells poden fer totes les preguntes i a partir d'aquí, l'1 de juny, ja les escoles, juny, juliol, agost i fins al setembre, setembre, tenen ben bé 4 mesos per apuntar-se, ja de cara al curs vinent. Llavors les escoles agafen aquests programes ja a partir de l'1 de juny, ja poden inscriure's i llavors ja ho tenen, ja ho deixen quadrat abans de l'estiu, perquè el curs vinent, cada un dels seus cicles o cada un dels seus cursos ja venen a veure la proposta, trien. Normalment fem 2 propostes per cada curs perquè puguin triar.
I en general, els centres educatius de Sant Cugat hi participen majoritàriament o encara es podria ampliar la participació entre aquells que encara no s'hi han decidit?
Sempre es pot ampliar la participació, penso que sempre es pot, però tenim aproximadament uns 5.600 alumnes que venen cada any al que són els espectacles. Després hi ha una altra cosa, que són, no només són els espectacles, sinó que tenim el que són projectes participatius, que en aquests moments en tenim 4, que són Scrooge, un musical per Nadal, és un projecte participatiu, Cantata infantil, que l'acabem de fer ara pels nanos de segon de primària, la Cantània, que fem 8 sessions de Cantània, i el torneig de dramatúrgia, que el fem per instituts. Quan dic projectes participatius vol dir que en aquest cas no només els alumnes estan d'espectadors, sinó que hi ha molts alumnes que estan a dalt de l'escenari, són els protagonistes. Els alumnes fan Scrooge, els alumnes estan a dalt de l'escenari fent la cantata infantil, els nens de segon i nenes, la Cantània també, són tot alumnes de tercer i quart de primària, i el torneig de dramaturgia són instituts. Si sumem els espectadors que venen a veure els espectacles més els espectadors que venen a veure aquests projectes participatius, ens passen per el Teatre Auditori 15.000 persones. Per tant, és un número molt alt i molt evident de que la programació educativa funciona i és molt ben rebuda a les escoles de Sant Cugat.
Aquests projectes participatius els treballeu amb companyies locals, amb professionals? Com funciona?
Com et deia abans, tenim la col·laboració del Patronat d'Educació, que tenim una col·laboració fantàstica i que ens agrada molt treballar junts i que no tenim cap problema, tot el contrari. L'Scrooge, per exemple, el fem amb Aula de So, que és una entitat de Sant Cugat, Aula de So, i també amb la col·laboració de el Patronat d'Educació. La cantata infantil la fem en col·laboració amb l'Escola de Música i el Conservatori Victòria dels Àngels i també amb la col·laboració del Patronat d'Educació. La Cantània la fem directament amb l'Auditori de Barcelona perquè és un projecte de l'Auditori de Barcelona i per tant la treballem directament nosaltres. I finalment el torneig de dramatúrgia ho treballem amb els instituts, i per tant amb el Patronat d'Educació i la Sala Beckett, que normalment es fa allà. És a dir, que amb diferents entitats treballem perquè sigui possible. Al final l'objectiu és que de diferent cicle es pugui treballar aquests projectes participatius.
Teniu alguna novetat de cara a la temporada vinent?
Mira, de cara a la temporada vinent tenim una novetat molt xula, que és que recuperem el Petit Liceu. És a dir, el Petit Liceu fa una funció que ara no es pot dir, però perquè està, encara no es pot dir, però fa una funció molt bonica, molt bonica, i nosaltres la recuperem i la posarem en el nostre programa d'Escoles Escena perquè les escoles puguin venir a veure una proposta feta pel Liceu. I ens sembla molt interessant, perquè és òpera, i ens sembla molt interessant poder posar en el nostre...
Dius que es recupera?
Sí, perquè s'havia fet amb el temps, inclús s'havia fet alguna cosa amb el Liceu, i havíem programat la petita flauta màgica i havíem programat alguna cosa al Liceu. El que passa que ho programàvem, ara si no t'ho dic malament, ho programàvem dins de la programació estable, la nostra programació estable normal, diguéssim, la que pot anar-hi tothom. Però ara ens interessa posar-la a les escoles, és a dir, que les escoles tinguin l'opció de poder anar amb els seus alumnes a veure una òpera, que a més està feta pel Liceu, vull dir que és el Liceu que la ve a fer aquí, i això ens sembla interessantíssim perquè és col·laborar, de la mateixa manera que fem la Cantània amb l'Auditori de Barcelona, que és un equipament nacional, doncs ara poder tenir programació del Liceu en la nostra programació artística pels alumnes de Sant Cugat i educativa ens sembla interessantíssim perquè torna a ser una col·laboració amb un equipament de país. I ens sembla interessantíssim.
Parlàvem abans de la participació, si es podria eixamplar aquesta participació perquè el projecte pugui continuar creixent, aquests projectes de programació sí. educativa. Quin suport institucional i econòmic rebeu?
A veure, rebem una mica suport d'una subvenció, demanem una subvenció perquè la Generalitat dona unes subvencions per als serveis educatius. Penseu que tots els teatres, tant els nacionals de Catalunya, que sempre us ho explico, que hi ha els 5 nacionals, i els E3-os, que són com nosaltres, que n'hi ha uns 22 a Catalunya, tots tenen servei educatiu. És a dir, si tu entres en una pàgina web de qualsevol dels teatres, veureu servei educatiu. N'hi ha que nosaltres, per exemple, ara no t'ho he dit, però en el servei educatiu fem visites guiades. Les visites guiades a totes les escoles de Sant Cugat les fem gratuïtament, són gratuïtes. I el servei de les visites guiades funciona molt bé també. Llavors, tots els teatres tenen el seu servei educatiu. Per tant, com que és un servei important, la Generalitat dota, tu pots demanar una subvenció de la Generalitat, justificant molt bé i, evidentment, presentant una memòria d'això. Per tant, aquí ja tenim una font d'ingressos que ens ho permet. L'altra font d'ingressos que et deia, Patronat d'Educació, el Patronat d'Educació, a nosaltres ens ajuda econòmicament perquè això ho puguem tirar endavant, perquè és una col·laboració que fem entre uns i altres. I després hi ha un petit taquillatge, que és molt petit, perquè les entrades són a 5,50, i, per tant, és molt reduït, però també és una font d'ingressos per poder tirar endavant aquest programa.
Doncs avui hem descobert una cosa
nova,
més...
No? Es tractava d'això, no?
Del teatre auditori, perquè teatre auditori no és només allò que veiem els caps de setmana posat sobre l'escenari, vull dir que hi ha més vida.
I tant.
Més enllà del cap de setmana
i
de la programació
feina.
Estable. Precisament per això, aquest espai per donar a conèixer doncs, tot el que hi ha al darrere.
Fantàstic.
Maria Farriol, moltíssimes gràcies.
A vosaltres
que
per escoltar-nos i per deixar-nos explicar.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
L'espai més musical d'aquest dijous ens endinsem al Sant Cublac, el festival de música negra de referència a Sant Cugat, que aquest maig arriba a la seva 11a edició. Amb concerts, activitats familiars i propostes culturals arreu de la ciutat, el festival segueix apostant per la diversitat, la qualitat musical i la participació de la comunitat. Per saber-ne més, ens acompanya un dijous més Ricky Andersons, un dels impulsors i director del festival. Aquí preguntarem què fa especial aquesta cita i quines novetats ens esperen enguany. Ricky, què tal?
Molt bon dia. Un dijous més i un any més.
I un any més, 11a edició. A la qual heu anomenat Última Esperança. Hem vist que heu fet uns cartells post-apocalíptics per acompanyar aquest eslògan una mica catastrofista, no?
Bueno, catastrofista, sí, la visió perifèrica del món, no?, ens fa ser una mica catastrofistes també, per això el nom d'una última esperança, i és que veiem que el clima, l'ecosistema, o digue-li com vulguis, cada cop està pitjor, hi ha un canvi climàtic innegable i no sembla que hagi de millorar, no?, aquest any hem vist tot el tema de València, inundacions, etc., i catàstrofes naturals arreu d'Europa i del món. Això ens fa pensar que no s'està fent res, tampoc, a més amb un Donald Trump, el govern dels Estats Units i altres governs que estan pujant arreu del món, no es farà res per revertir-ho, per tant, estem una mica al límit. Estem veient com cada cop s'encenen més guerres, de fet, ahir mateix, no?, i veiem la notícia que l'Índia i el Pakistan comencen a escalar violència, tenim el Congo, tenim Palestina, tenim Ucraïna, o sigui, hi ha moltíssimes guerres i escalades de violència arreu del món, i tampoc sembla que hi hagi una mediació internacional disposada a bloquejar o a començar a pacificar aquestes guerres. I òbviament, per la cultura, que és el que ens toca, així que hem dit una última esperança, o un últim esforç per la pau, un últim esforç pel clima, i és veritat que sempre el Sant Cugat té uns pilars ideològics, no? L'any passat era més l'antiracisme, les migracions, aquest any anem a tres pilars, també tres. Tres temes que són ecologisme, pacifisme i joventut. I és que creiem també, òbviament, que si hi ha una última esperança, aquesta esperança recau sobre els joves, no? No recaurà sobre els que portem anys i anys cagant-la o que porten anys i anys cagant-la, sinó que ha de recaure també sobre uns joves que han de fer un cop de cap i canviar aquestes dinàmiques, o realment al món no li queda molt. Així que sí, hem agafat aquesta estètica una mica catastrofista, hem fet un Sant Cugat postapocalíptic, un monestir derruït amb un pianista tocant amb la màscara d'antigàs, com en un món ja devastat per la guerra. Hem tirat una mica d'aquest tipus d'estètica, hem fet un carrer Santiago Rossinyol inundat absolutament amb una persona amb una barca tocant la trompeta, o sigui, hem fet aquesta estètica tirant cap a aquesta línia, com diem. I en aquesta línia hem volgut que tota la programació i tot, com sempre, tingui a veure amb això. També, com deia, que l'última línia no només és el jovent, sinó la cultura, i és una última esperança per la cultura, i és que creiem realment que s'està treballant molt des de la Generalitat de Catalunya i des del govern espanyol per acabar totalment amb la cultura d'aquest país, i és algo que també s'ha de reclamar. I és que molts festivals i molts programadors i molts promotors estan marxant cap a altres llocs perquè no veiem que hi hagi cap mena d'interès aquí per preservar la cultura, sinó que s'està fent tot el contrari.
Deixa'm que et pregunti, perquè, clar, abans que ens donessis tota aquesta explicació, dic, no té res a veure aquesta última esperança amb el Sant Cublac, que arriba a 11 edicions. En aquest cas, no està suficientment arrelat. No perilla, en cap cas.
No ho sé. Això no és a nosaltres a qui haurem de preguntar. Nosaltres tenim molta intenció de seguir treballant per aquest Sant Cublac, però sí que és veritat que paria, depèn de com, perquè les institucions un cop més no asseguren que es pugui dur a terme la cultura de moltes maneres, i des de molts punts de vista, i és que
en general,
la normativa catalana està canviant, està sent cada cop més restrictiva, i aleshores costarà dur a terme música i cultura en viu al carrer a partir d'ara, crec. Estem en un punt d'inflexió i si no es fa algo per canviar-ho, com dic, molta gent està marxant a València, al País Basc i altres llocs que potser són més oberts a no seguir tant aquestes imposicions veïnals de que a les 10 de la nit hem d'estar tots dormint i al llit i tapats, perquè si no...
Home, si no hi ha llum no podem fer altra cosa. Però vaja. Parlem de novetats en aquesta 11a edició. Hem obert amb un tema fantàstic. A mi m'encanta la música que ens porta el Ricky. I em deia, aquests venen?
L'Afro-Latin Jamal Stars, sí, seran un dels caps de cartell. Aquest any tenim tres nits principals, bueno, sempre tenim tres nits principals, no? Hi ha el Parc de Can Bernet, una d'elles, bueno, si vols repassem des del principi,
sí,
no? Perquè no ho fem desorganitzadament. El dimecres començarem amb una xerrada a Cal Temerari, com sempre, repassant aquests temes que hem dit del Sant Cugat, aquestes temàtiques principals. Serà amb l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que són, a part, els pregoners d'aquest Sant Cugat, ja que hem parlat d'aquell jovent, és un d'aquests pilars, doncs pensàvem que vam fer match amb aquesta entitat, Associació Nova a la Ciutat. Després també farem aquesta xerrada amb ells a Cal Temerari parlant d'aquests temes, no? I un cop més amb Amnistia Internacional i altres entitats també que en formaran part amb aquesta taula rodona. El dijous tenim a Plaça de l'Hom aquest pregó amb una ballada organitzada per Fem l'Indi, per aquesta entitat de ballarins de swing, amb una banda que és la Voodoo Jazz Band, que també ens feia gràcia perquè ells fan música a Nova Orleans, i per parlar una mica de quin va ser el primer lloc del món on vam veure la gran catàstrofe d'aquest canvi climàtic, que va ser Nova Orleans amb el Katrina, no? I com va... la ciutat que va veure néixer el jazz va ser arrasada per un huracà, i ho veiem molt adient començar així aquest festival que parla d'aquestes temàtiques. Després tenim un concert de Blues Gamblers. Com dèiem, totes les bandes d'aquest any, o la majoria de músics, són menors de 35 anys. Aleshores, no tindrem i agendes, sinó joves promeses. Anem una mica a lo contrari, perquè hem volgut, òbviament, tenir esperança en els joves, com dèiem, i en aquest canvi, no? I seran molt més noves propostes. Divendres obrim el gran espai aquest de Can Bernet, el Freedom Town, que diem fa anys. Tenim una gran banda que és algo que vam provar l'any passat, amb els Octavians, que vam fer aquesta banda,
sí,
que
recordo,
era una banda original del Sant Cugat. Doncs ens ha agradat això i ara fem projectes propis del Sant Cugat, concerts únics que no es poden repetir i que seran només al Sant Cugat. Doncs en aquest cas hem agafat diversos membres d'aquests Octavians amb altres músics i hem fet un projecte que es diu Rhythm Riders, que és un projecte dels millors músics o d'alguns dels millors músics de reggae i música jamaicana de Catalunya, també un projecte molt jove, i tindrem a l'escenari un showcase on tocaran artistes. Mira, si vols, n'escoltem
miqueta,
un d'ells,
sí,
no? Així
sí.
Entrem més en...
Som-hi.
Sound System, l'únic sistema en el que creiem, ja ho saps.
Dona suport al Sound System. Sound System. Si avui et sents festiva, vols una alternativa a l'oci del sistema, surti el club, ja no et motiva. Ratatatà, n'esquiva, el son system arriba. Dona suport, autogestió d'equip de so i de prima. Festa sense escenari, veïna baixa al barri. Per un moment disfruta, despreocupa't que tot pari. La música t'endreça, la joventut regressa. Balla sense pressa, treu-te la disfressa. Son system.
Bueno, he triat aquesta cançó perquè...
Té tot el missatge del món, eh? Aquí ens conviden a sortir, a baixar, a sumar-nos a la festa, a despreocupar-nos una mica, que ja en tenim prou, amb tot el que passa al món, i explicava abans el Ricky.
Com veiem, música molt més jove, molt més actual. Sí que és veritat que mai el Sant Cugat havia tirat tant cap a aquesta línia. Aquí tenim Adala, una de les veus, òbviament, del moment a Catalunya, una de les veus de la música jamaicana, del reggae, de la música urbana catalana. Estarà acompanyat a l'escenari en un mateix show a Senyor Wilson, a Haig Pau, a Serena i a Cucapí, dels Boom Boom Fighters, o sigui, tenim els capos, pràcticament, diríem, de Catalunya, però la Hake Pau la portem expressament des de Galícia, perquè també ens agrada molt el que fa. Així que tenim aquest super showcase, talonejats per Mabrís, un altre dels artistes, per mi, també, del moment, joves, afrodescendent, a Barcelona. Saltem a dissabte, i és que dissabte és una jornada una mica més llarga. Començarem amb la Able, també una cantant catalana que, bueno, per tot un grup de dones a l'escenari i que està fent... És una nit una mica bastant femenina, ara ho veurem. Tenim aquesta actuació com a tronatge, seguida sempre de la xaranga o rua de carabassà, que sempre fem aquesta rua pel centre del poble, el Black Caravan, que li diem. Després això, tocarà aquest concert de la Able amb cançons pròpies. Seguit del cap de cartell, que en aquest cas el cap de cartell no tanca la nit com en altres edicions, perquè hem volgut que fos un ordre de ball i que anés en crescendo, perquè potser sí que el cap de cartell fa un soul més calmat i no volíem que tanqués la nit, perquè si no després seria una mica de baixada. I és el senyor JP Bimeni, és originari de Burundi, però s'ha criat els últims anys, porta refugiat a Anglaterra per temes polítics i així, i ara està considerat un dels millors cantants. Va guanyar el premi britànic, el millor cantant i millor veu de soul, que és una veu d'aquestes tan meloses que, de fet, la podem escoltar també a JP Bimeni ara mateix.
A veure com sona. Sí que, de fet, és una joia, eh? I no tancarà a baix, no quedarem xof, eh?
No tancarà la nit, perquè sí que és veritat que és un bolo molt intens, però després d'això voldrem una mica de festa. JP Bimeni, l'africà resident a Anglaterra, ens portarà la seva música, tot temes propis, un bolo que no us podeu perdre. Això serà a les 9 de la nit, dissabte 24 de maig. Nit en blanc, vull dir, hi ha moltes activitats al poble aquella nit, i anirà carregadet, així que després de passejar pel poble, si us passeu pel Parc de Can Vernet, disfrutareu d'aquest moment, d'aquesta unió, d'aquest missatge positiu que ens porta sempre aquest jove cantant anglès, bueno, anglès africà. I després portem un projecte també únic del Sanko Black, algo que només passarà al Sanko Black, que són Ladies Night. Ladies Night són la cantera de músiques i cantants de Barcelona, tot un grup de dones brutal, des de la Simbiat, la Jou, vull dir, moltes cantants, baixista, guitarra, teclista, de tot, una gran banda que tocaran més funky, disco, i ens faran moure l'esquelet, així faran...
Això és per tancar dissabte?
Que acabem ballant fins a una de la nit al parc, tancaran elles amb aquesta gran banda de noies. Saltem a diumenge. Diumenge tenim la jornada completa. Sempre diumenge és la jornada més gran. Tenim una matinal familiar amb activitats familiars. Bueno, ara si vols, explico una mica. De moment parlem només de la música, que és de moment el més important. Sí que tenim diumenge una activitat d'Avia Yala, que és una companyia de teatre colombiana, que ens ve a presentar aquesta companyia de teatre i faran totes unes activitats molt vistoses. Això serà a les 12 del migdia. Amb els típics trajes colombians, disfresses, màscares... Bueno, això serà molt interessant de veure. És difícil d'explicar, perquè també és una cultura que ens queda una mica llunyana. I és que diumenge hem volgut, per primer cop també el Sanko Black, fer una jornada absolutament afro-llatina. Mai havíem fet una jornada... Havíem fet jornades africanes, havíem fet jornades jamaicanes, però mai una jornada afro-llatina. També ens agrada sempre sortir una mica d'aquestes zones de la música purament afroamericana, no? De la línia del blues, soul, etc. I ens en anem cap a Llatinoamèrica, Colòmbia, Cuba, Panamà. I és que tenim obrint la tarda Felix Richardson, que ja sabem que és els cubans residents de la Floresta i Los del Son, que estaran fent el seu Son Cubano. Després tindrem una ballada de salsa social organitzada per l'organitzadora de ballades Pinya con Salsa, que són un col·lectiu de Sant Cugat, que fan tots els dimecres a la FEM, a la cerveseria aquí al centre, estan fent ballades. I acabarem amb aquests primers que hem escoltat al principi de tot, que és l'Afrolatin Jam All Stars, que es troben també un diumenge al mes al Marul a Barcelona per fer aquestes trobades de salsa, que seran 10 músics provinents de 1.000 països diferents, bueno, de 10 països de Llatinoamèrica, i ens tancaran amb aquest gran concert de salsa, amb aquesta Big Band, que serà impressionant, així que acabarem també amb un a dalt de tot.
No ens queda gaire